Molt bon dia, són les 8.
Cap de setmana marcat pel moviment meteorològic, precipitació, vent i temperatura més baixa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres, ja 13 de febrer. Avui, doncs, comencem aquest supermatí. A més, avui, dia mundial de la ràdio, que, per tant, també és un d'aquells dies que ens fa il·lusió els que fem ràdio cada dia i que també, doncs, ens fa il·lusió que confieu en nosaltres i que ens seguiu sempre, doncs, per conèixer tota l'actualitat. Per tant, ara, doncs, aquests 60 minuts que tenim per davant, avui, per repassar tot el que tenim i tot el que passa a la nostra comarca. Ara mateix, amb unes temperatures que, per exemple, en el cas de Palamós, són de 13 graus, a Begur, els termòmetres en marquen 12,6 a Palafrugell i 9 graus a Calonge, segons els registres que ens arriben. Avui, a més, també tindrem un supermatí que parlarem del Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, que hi ha a Palafrugell, perquè fa una setmana va inaugurar l'exposició d'Antoni Forcada. Més ben dit, més que una exposició, podríem dir que és una instal·lació temporal, una instal·lació efímera de l'autor vendrellenc Antoni Forcada. Per saber-ne més, avui voldrem parlar d'aquí uns minuts amb el director artístic de la Fundació Vilacases, que és en Bernat Puigdollers. També, com que en aquest cas, doncs, també farem un petit canvi els divendres i, per tant, també el tram final, cada dues setmanes, ens acompanyarà Martí Seguer per parlar de tecnologia. Repassarem, doncs, les principals novetats en aquest camp. Tot això, doncs, serà el que tindrem al supermatí, però també tenim altres titulars destacats. Ja els comencem repassant amb la Maria Alsina. Bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè el Baix Empordà ha reduït el nombre d'habitatges destinats al lloguer turístic en els últims 5 anys.
Concretament, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, dels 8.162 pisos de lloguer turístic que hi havia l'agost del 2020, al novembre del 2025 només en queden 5.810. En total s'han perdut 2.352 vivendes en els darrers 5 anys a la comarca. Això representa una reducció de gairebé el 2% respecte al nombre de pisos de lloguer turístic sobre la xifra d'habitatges censats.
I també, Maria, ens has d'explicar que l'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat el mes de gener amb més de 35.000 passatgers. És una xifra que representa un descens del 8% respecte al mateix període de l'any passat, segons el balanç mensual que elabora AENA.
La davallada també s'ha reflectit en el nombre d'operacions. Durant el primer mes del 2026 s'han registrat 1.292 enlairaments i aterratges, un 3,9% menys que el gener del 2025. L'activitat de la terminal de Vilobí contrasta amb l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona, que ha assolit un rècord històric de passatgers en un mes de gener amb més de 2,8 milions de viatgers i també amb el creixement global del grup AENA, que ha incrementat un 3,3% els passatgers.
Gràcies, Maria. Després ens amplies aquesta notícia, però Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
També hem de parlar que la FOE critica la paralització generalitzada per l'episodi de vent i reclama que hi hagi criteris territorials.
Segons la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, les empreses gironines necessiten estabilitat per mantenir la competitivitat. Reclamen controls adaptats a cada la realitat local per evitar decisions uniformes en situacions desiguals.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha obert el procés de licitació per reformar i ampliar el pavelló municipal d'esports. Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ho farà amb una inversió que supera el 1,5 milió d'euros.
Les empreses interessades tenen fins al 25 de febrer per presentar ofertes. El projecte s'executarà en un termini de 10 mesos un cop s'adjudiqui el contracte. L'actuació inclou la construcció de 4 vestidors nous, la rehabilitació integral de la coberta, reformes al porxo d'entrada i millores a les oficines.
I també, doncs, a la prèvia d'un cap de setmana molt marcat a la comarca pel Carnaval, i és que la festa de la Vesprà ha començat a l'inici dels actes centrals del Carnaval, en aquest cas a Palamós, en una jornada celebrada el dimecres a la tarda al carrer Roda i a la balconada de l'Ajuntament. Marta.
Durant l'acte, King i Queen Perill, acompanyats de la colla Quin Perill, han llegit els manaments del seu regnat carnavalesc, donant pas oficialment a una setmana de festa.
I també repassarem alguns dels actes també culturals que tindrem aquest cap de setmana, com per exemple l'obra de teatre que ens porta la companyia Es Grata, Les Pirates a Terra Endins, al Teatre Municipal de Palafrugell. Serà aquest diumenge i forma part dels actes de la programació familiar de la xarxa 2026, que convida petits i grans a descobrir la història de dones pirates a través d'una aventura teatral plena de llegendes i referents també reals. Per tant, tot això és el que tindrem també, en aquest cas, aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Palafrugell. Però també serà un cap de setmana que tindrem activitat esportiva. No tanta, perquè sí que algunes de les competicions fan una pausa amb motiu del Carnaval, però sí que la platja de Llafranc acollirà la segona edició del Trofeu Iom Empordà amb velers a Ràdio Control, Joan.
En una entrevista al Supermatí, el director del Club Nàutic Llafranc, Marc Moner, ha donat més detalls de la competició, que comptarà amb embarcacions d'un metre de llarg i uns 4 quilos de pes, mogudes completament per Ràdio Control.
I d'altra banda, el 36è Palamós International Optimist Trophy ha començat amb la suspensió total de les proves previstes per aquest dijous a causa de l'alerta del vent, Maria.
La Generalitat va emetre una resolució que prohibia qualsevol activitat a l'aire lliure fins a les 8 del vespre, inclosa la competició esportiva. Els participants i els equips internacionals van ser informats oficialment la nit anterior després de rebre l'avís de protecció civil que afectava a tot el país.
I d'altra banda, també com us dèiem, tenim doncs les competicions de futbol a primera i segona catalana que descansen aquest cap de setmana, però obrim el repàs de l'agenda esportiva parlant de bàsquet. Sergi Villena, bon dia.
Hola Ferran, molt bon dia.
Perquè a la segona federació el Bisbal Bàsquet rep a casa el Gandia.
El conjunt bisbalenc rebrà la visita d'un dels equips que comanda el lideratge de la Lliga juntament amb Eivissa i Castelló. Serà un duel molt complicat, però l'equip confia en l'empenta del pavelló vell.
I aquesta setmana tampoc hi ha jornada de l'Hockey Lliga Plata on hi participa el Club Hockey Palafrugell. I ara sí, parlem de futbol, perquè dilluns vinent a Montilivi tindrem un apassionant Girona-Barça, Sergi.
Els gironins, que ara mateix són dotzens i que van aconseguir un empat a Sevilla la setmana passada, reben el líder de la Lliga en un derbi que acostuma a ser sempre vistós i amb bon futbol.
I d'altra banda, pel que fa al Bisbal Bàsquet, que va caure derrotat per poc, el Palau Blaugrana tornarà a jugar, en aquest cas, un derbi català.
Sí, i ho farà a la pista del Lleida. Gironins i lleidatans es troben molt a prop en la classificació de l'ACB, ja que el Bàsquet Girona és desè i el Lleida dotzè.
I pel que fa a la Lliga Femenina, també hi haurà derbi català, i és que l'Uni Girona rep el Cadí la Seu.
Les gironines han recuperat el lideratge de la Lliga gràcies a la victòria a la pista del Leganés, sumada a la derrota del Saragossa a la pista de l'Encino de Lugo. Les de Roberto Íñiguez volen reformar la primera plaça davant d'un Cadí la Seu que no passa pel seu millor moment.
Aquests són els titulars que us ampliarem avui al Supermatí. Hem arribat ja a les 8 i 7 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I és que més enllà del Baix Empordà passen coses i us hem d'explicar que el Parlament torna a demanar la dimissió de la consellera Sílvia Paneque per la crisi de Rodalies. La major part de l'oposició ha reprovat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la gestió per l'actualitat ferroviària. La iniciativa ha prosperat amb els vots a favor de Junts, Esquerra, el PP i Vox i també la CUP. El Partit dels Socialistes de Catalunya hi ha votat en contra i els Comuns i Aliança Catalana s'han abstingut. Els grups crítics en retreuen al govern mala gestió, manca d'informació als usuaris i no haver pressionat prou l'executiu espanyol. També han demanat la dimissió del ministre de Transports, Òscar Puente, o bé que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el cessi. La cambra ha acordat millorar la comunicació en cas d'incidències i reforçar les alternatives de transport. També insta el govern a denunciar Renfe i Adif per la via penal i a reclamar compensacions pels costos derivats del col·lapse. Junts per Catalunya insisteix a rescindir el contracte amb Renfe i que el servei passi a Ferrocarrils de la Generalitat. Esquerra i la CUP acusen els governs espanyols de dècades de manca d'inversió, però també reclamen més fermesa de l'executiu català. I també us hem d'explicar que mor una dona de 46 anys per la caiguda del sostre d'una nau industrial durant el temporal de vent que s'ha fet, que hi ha hagut en diversos punts de Catalunya. La víctima estava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron després que li caigués a part del sostre d'una nau industrial a Barcelona i és la primera víctima mortal pel fort temporal de vent, que van superant alguns punts els 100 km per hora. També hi ha un ferit greu, un jove de 22 anys, que era voluntari de Protecció Civil i també un treballador de Sant Pau de Segúries. I ara temps pel temps, Isaac Vilà, bon dia.
Hola Ferran, bon dia.
Què tindrem el cap de setmana?
Aquest cap de setmana ens arriba, de fet ens travessa la borrasca Oriana, l'enèsima borrasca amb nom de gran impacte que ha deixat un bon temporal marítim a França i també a l'oest de la península Ibèrica, i aquí a casa nostra ens està afectant ja avui divendres amb aquest cel força tapat i amb unes precipitacions que poden ser més probables a partir de la tarda aquí al Baix Empordà. No es podia descartar algun plogim. Aquesta borrasca Oriana farà un trajecte clàssic, s'anirà cap a la Mediterrània i per tant, avui divendres esperem aquest vent de garbí moderat amb algun cop fort, sense més conseqüència, res de l'altre món, tota la comarca, amb temporal una mica marítim, i a partir del vespre i nit serà quan arribi la tramuntana, una tramuntana que serà intensa, forta, amb algun cop molt fort que afectarà l'Alt i el Baix Empordà. Atenció a les rues perquè és una tramuntana que podria arribar fins pràcticament a Palamós amb una certa intensitat. Avisos taronges per intensitat de vent del Servei Meteorològic de Catalunya i també per mal estat de la mar, onades que poden superar els 2,5 metres en zones exposades a la tramuntana. I de cara a diumenge s'acaba. Ja seria història, la Oriana ja marxaria cap a la Mediterrània, encara amb tramuntana al matí, però amb un cel molt més asserenat. I atenció, amb unes temperatures que ens recordarà a l'hivern, res dels 20, dels 18 a 20 graus que vàrem tenir ahir. Per tant, torna a l'hivern amb aquest cap de setmana.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, per la previsió ja d'aquest cap de setmana. Nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. Supermatí.
L'amor té cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Gran Rua de Carnaval de l'Escala. Una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mars Hostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
El dissabte 14 de febrer, Carnaval de Sant Valentí a Papillon, Platja d'Aro. Sala gran, hits i comercial amb els DJs Noah i Abel Cancela. Sala Tiffany's, la millor música remember de la mà de DJ Prietox. Venda anticipada a través del web papillonpda.com o a l'Instagram @papillonpda. Ràdio Capital.
I ara és moment del comentari d'opinió, avui amb Ada Klein.
Bé, avui el govern ha decidit parar tot el país per avís d'una ventada que ha de ser històrica i que castigarà sobretot el barcelonès i a la zona de Tarragona. L'avís és de 6 sobre 6 i s'han anul·lat els col·legis, les universitats, els serveis socials i els sanitaris no urgents. Jo no dic que l'Eixample i el Fòrum de la Capital no s'hagin d'aturar les activitats, que no hi estan acostumats i potser volaran totes les taules i cadires que hi hagi a les terrasses, amb el perill de que caiguin sobre algú. Però resulta que tinc un amic que avui l'operaven de pedres a la bufeta Figueres. En fa més d'un any que tenia hora i li han anul·lat la cita sense reprogramar-li. I urgent no és, però important sí, perquè al capdavall pixa sang dia sí i dia també. I a més, aquí de vent no en fa pas gota o no pas gaire, que la tramuntanada la tindrem dissabte. però dissabte, quan faci tramuntant aquí, no crec pas que se'ls acudeixi de fer donar l'alarma per parar els hospitals a Lleida o a Manresa, perquè si no, cada 2x3 passaria el mateix. Igualment amb la neu o el risc de torb al Pirineu, o jo què sé, la boira al Segrià, per dir alguna cosa. Tampoc dic que no calgui avisar la població, perquè cal fer-ho i ha de ser per ràdio i teles i que facin cursets si volen, que el vent sempre ha sigut perillosíssim. I si en fa, no s'ha de pujar en tàmios, ni passar sota cap cornisa, ni arrepenjar-se cap mur de tota la vida. Igual que l'aigua sempre ha sigut perillosíssima, que quan plou baixen les rieres i Déu mos en guarda per cari o travessar-les. I quan hi ha mar grossa, i menys si és enorme, un no va fer fotos a les escolleres, perquè si no un cop d'onada se te pot endur i no et podran treure. Però és que, a més, la cosa és que cada cop els episodis de temps violents seran més freqüents a casa nostra, i si no aprenem a tractar la població com a adults i no ens dediquem a pujar les nostres criatures com a persones que coneixen el seu entorn, són conscients dels perills que existeixen i poden preveure en els riscos, i, en canvi, ens deixem manar cops d'alertes de mòbil com si estiguéssim en guerra, i els nens avui no van a estudi perquè fa vent, i demà perquè és carnaval, demà passat no hi ha cap tren, i l'altre no hi ha mestre perquè ha hagut d'agafar la baixa, ja em direu quin futur de fireta ens espera. I parlo del futur perquè el present ja és el caos. Si fallen els trens, les carreteres, les escoles i la sanitat pública, és per falta de diners, evidentment, però també per una mala gestió. Que dirigir és difícil, ja m'ho suposo, però la sensació que tinc és que des de fa molt ens manen irresponsables, cínics, incompetents i mediocres, que en vez d'estar contents te coneixes, s'haurien d'haver dedicat a el que se suposa que és la seva feina i per el que cobren picossades, mantenir i fer créixer el país. Que per algú el país és com una casa, que si te gastes la mesada en beure no te queda per menjar i que si no te n'encuides, qualsevol dia el vent se te n'emporta la teulada.
Doncs bé, moltes gràcies a Declin per aquesta secció, per aquest comentari, i ara és moment d'anar ja a parlar de la Fundació Vilacases, concretament del Museu Can Mario. Perquè l'artista Antoni Forcada ha estat l'encarregat d'inaugurar la nova sala d'exposicions de Can Mario amb una instal·lació efímera que ocupa la totalitat de l'espai. La mostra està feta amb materials trobats com fusta, també cables i objectes quotidians. Les obres estableixen un diàleg directe amb l'entorn i creen una experiència viva i vinculada al territori. Per saber-ne més, avui volem parlar amb el director artístic de la Fundació Vilacases, Bernat Pujollers. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí, perquè és això, fa pràcticament una setmana que es va inaugurar aquesta instal·lació. En què consisteix?
Doncs la veritat és que és una instal·lació una mica peculiar. Peculiar en el sentit que no estem acostumats a veure les sales de Can Mario, que sempre ens havíem dedicat més a escultures de tipus més clàssic, per entendre'ns, és a dir, escultures no tan instal·latives, que volen ocupar l'espai sencer. I en aquest cas és una escultura que s'adapta a l'espai i que el llegeix i l'entén. I això ho fa a través de material que normalment no seria pensat per fer escultures d'aquest tipus. Pot ser taulons de fusta, fils, cables, tensors, que el que fan és generar unes tensions en l'espai i fer que el puguem transitar i conèixer d'una manera diferent del que estem acostumats.
Clar, és una mostra, això, és una obra efímera. Per tant, en aquest cas, com l'ha treballat l'artista Antoni Forcada?
Doncs entenent molt l'espai, venint a veure'l, coneixent-lo, caminant-lo, i a partir d'aquí hi ha una part també que no hem pogut veure o no hem pogut entendre fins que ens hem trobat en l'espai directament treballant-lo. És a dir, havia fet maquetes, havia fet proves que han servit com de guia per veure com ocuparia aquest espai de Can Mario, aquest espai que qui el vegi veurà que és un espai a escala humana, proper, però que realment quan no hi havia l'instal·lació és un espai de grans dimensions, molt obert, difícil d'omplir, donar-li sentit, i que ell ho ha anat fent a mesura que l'anava construint. És a dir, a partir de col·locar una primera fusta clavada a la paret, doncs això ha anat condicionant el pas següent d'instal·lar una segona fusta, una segona peça, que a mesura que anava modificant l'espai, anava condicionant també el pas següent d'aquest procés de creació de la instal·lació.
Per què s'ha decidit doncs, fer aquest canvi d'estil i també doncs, aquesta nova sala d'exposicions?
Doncs la veritat és que teníem ganes de provar coses diferents. Estem en una etapa de la Fundació en què ens estem repensant, que volem ser fidels al que el Sergi Vilacases volia, però també hem de fer un pas cap endavant. i el senyor Vilacasa ens demanava, no?, que donguéssim veu, que poguéssim projectar trajectòries, doncs, que no havien rebut el reconeixement que mereixia, i per tant Antoni Forcada feia molts anys, vull dir dècades, que no exposava públicament en cap museu del país ni de fora. Ell havia començat de manera molt interessant la seva trajectòria en la Fundació Miró a finals dels anys 80, principis dels 90, però després d'això es va dedicar a fer instal·lacions pel seu compte en camps del Penedès, en espais fora del corrent dels circuits museístics i galerístics, i ens semblava que donar-li veu era important i que la Fundació havia de donar veu a aquestes figures interessants però que no havien trobat el lloc per ser reconeguts. I per part nostra, doncs, també ens va semblar que ja que obríem un nou espai que no sempre està pensat per les exposicions instal·latives, però sí que volíem, doncs, que provar coses noves, doncs que fos un espai que l'inauguréssim ocupant-lo de dalt a baix, intentant dominar-lo, entendre'l i fent aquest diàleg, no?, que ens permetrà, doncs, encarar millor aquesta nova etapa. Les exposicions que preparem van en dues línies. Per una banda, ens agradaria potenciar, com és el cas de Forcada, doncs, aquestes trajectòries que no han rebut el reconeixement que mereixien. Per l'altra, potenciar artistes joves que comencen, i també ens agradaria que recuperar, que això seria com una tercera línia, que ja havíem fet anteriorment, el que era la Sala Empordà, que ara deixaríem d'autoritzar-la per poder tenir un espai amb més gran, amb més dignitat, en el que poder fer projectes vinculats al territori, i entre d'altres, doncs, per exemple, aquest mateix any la Bienal Miserax, que l'acollirem en aquesta sala, i passarem de tenir una sala de petites dimensions a poder acollir projectes de més envergadura.
Em parlaves, no?, d'aquesta obra, Antoni Forcada, ambientada, doncs, diríem, també a la zona del Penedès, perquè ell és del Vendrell. Per tant, també, com és això, portar un autor del Baix Penedès aquí al Baix Empordà?
Doncs la veritat és que per ell mateix ha sigut també una experiència curiosa, no?, perquè al final ve d'un paisatge molt diferent, però que tampoc està tan lluny. Al final, cada paisatge fa les persones. Catalunya és molt diversa i nosaltres treballem sempre en clau de territori, sempre hem volgut, doncs, i de fet això que deia ara mateix, no?, aquesta idea de donar més envergadura a les sales, de voler acollir projectes més de més pes, és una voluntat de la Fundació de voler apostar per Can Màrio, per Palau Solterra, doncs, per aquests museus que estan fora de Barcelona, i no tenir-los com uns museus secundaris, sinó que siguin peces centrals. I per fer això també ens interessa, doncs, donar-los a conèixer més enllà de la territori empordanès i creuar aquests creuaments dins del país, intentar que hi hagi un moviment d'artistes, igual que hem portat artistes de talla nacional i internacional, com Subirachs, com Marcel Martí, doncs que també els artistes propis de Catalunya coneguin també altres zones i que hagin de repensar-se i hagin de trobar-se un ambient diferent, i que també, doncs, des de Palafrugell es puguin conèixer maneres diferents de fer i no centrar-nos sempre en el territori empordanès.
Com s'ho va prendre Antoni Forcada quan va rebre l'oferta?
Doncs amb una gran il·lusió, no?, i també com amb molt agraïment, igual que nosaltres li agraïm moltíssim, doncs, tot l'esforç que ha fet per tirar endavant aquest projecte, doncs d'això, no?, de que algú aposti, una institució com la Fundació Vilacasa, doncs, aposti per ell, no? Sovint les institucions, doncs, tenim, per les raons que sigui, doncs, no sempre apostem o arrisquem, i en aquest cas, doncs, en aquesta nova etapa tenim ganes de poder apostar i llançar-nos al buit, tot i que teníem molt clar, en el cas de Forcada, de que a la piscina hi havia aigua.
En el cas del que podrem veure, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio, representa força l'obra que fa Antoni Forcada?
Sí, de fet, l'obra més recent, o la que té durant aquests anys, és molt significativa. Sí que és veritat, doncs, que està en un hàbitat que no és el seu habitual, com deia abans, doncs, ell ha anat treballant des de fer instal·lacions, doncs, al mig dels camps, o fent-ho en les ruïnes d'una masia, doncs, del Vendrell, o en espais, diguem, que li han ofert, doncs, institucions, però diguem que dins de l'àmbit museístic d'una sala amb les parets blanques, amb uns focus que il·luminen d'una manera, doncs, ja pensada, no?, per ser un espai expositiu, no és el seu hàbitat habitual, però la veritat és que se n'han sortit perfectament. Ell, el fet de ser arquitecte, doncs, també de professió, suposo que també li ha ajudat, doncs, a poder entendre bé l'espai i donar-li l'espai que necessita.
I també suposo l'hora de fer la construcció, no?, d'aquesta instal·lació, d'aquesta estructura.
Sí, realment aquí també hi ha hagut un treball molt directe amb l'equip de la Fundació, també, perquè fa qüestions més tècniques, però sí que tota la part de concepció i de com aquests elements s'han d'anar construint fins a aconseguir, doncs, l'equilibri estrany i difícil, no?, que acaben construint, i que qui ho vegi, doncs, veurà que hi ha unes tensions i uns moviments, doncs, que criden l'atenció. segur que els seus coneixements d'estructures doncs, l'han ajudat molt.
La veritat és que recomanem a tothom doncs, que vagi a veure aquesta instal·lació i també que aprofiti per veure la resta del Museu Can Màrio. Estem parlant amb Bernat Puigdollers, que és el director artístic de la Fundació Vila Casas. Hi ha alguna cosa més a afegir sobre aquesta instal·lació?
Doncs jo diria que sobretot és també un gran homenatge, i que això sí que jo crec que va de cap a cap de Catalunya, abans que parlàvem del paisatge del Vendrell o el paisatge de l'Empordà, a tots aquells treballadors humils no, del món del camp que acaben generant doncs, amb l'enginy i amb la saviesa doncs, de generacions i generacions de dedicar-se a treballar, doncs, acaben construint doncs, petites cabanyes, sistemes doncs, per aguantar les tomaqueres, perquè creixin bé, tota una sèrie de construccions populars que sovint no se li ha donat voluntat, no se li ha donat interès en aquestes qüestions, i que Forcada doncs, s'hi fixa, la sap destil·lar, i al final és també doncs, un gran homenatge a aquestes veus anònimes, però que han generat doncs, també qüestions estètiques, o han sabut generar un paisatge, o han construït un paisatge a través de la seva feina, i que Forcada doncs, els hi dona la dignitat i el reconeixement que mereixen.
Fins quan podrem veure aquesta obra?
Doncs tot just fins que s'inauguri la Bienal Miradax, i per tant vol dir doncs, poc abans d'acabar el mes d'agost, que és quan inaugurem l'1 d'agost s'inaugura la Bienal Miradax, doncs de setmanes abans, un parell de setmanes abans tancarem la instal·lació.
O sigui que hi ha temps, però que la gent tampoc s'adormi.
Exacte.
Doncs bé, hem parlat amb Bernat Puigdollers, que és el director artístic de la Fundació Vila Casas. Gràcies doncs, per venir avui aquí al Supermatí i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
D'aquesta manera, hem arribat ja a pràcticament a 9:15. Falten 3 minuts i mig. I per tant, doncs, ara és moment d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat avui aquí al Supermatí. Per tant, doncs, també amb una actualitat molt marcada aquí al Baix Empordà, en aquest cas, doncs, també pel que fa comencem doncs parlant pel que fa al nombre d'habitatges destinats al lloguer turístic en els últims 5 anys, perquè concretament, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, dels 8.162 pisos de lloguer turístic que hi havia a l'agost del 2020, al novembre de l'any passat només en quedaven 5.810. En total, això vol dir que s'han perdut 2.352 habitatges en els darrers 5 anys a la comarca i que representa una reducció de gairebé el 2% respecte al nombre de pisos de lloguer turístic sobre la xifra d'habitatges censats. Què més ens pots explicar, Maria Alzina?
Els municipis on la reducció d'habitatges de lloguer turístic ha estat més gran entre l'agost del 2020 i el novembre del 2025 són Begur, que va passar dels 1.095 als 670 habitatges, Calonge i Sant Antoni, que passa dels 883 fins als 615, Castell d'Aro, Platjaro i Segaró, que redueix la xifra d'habitatges turístics de 1.205 a 919, i Palafrugell, que passa de tenir-ne 1.318 a 880, entre d'altres municipis destacats. Pel que fa al percentatge de pisos de lloguer turístic sobre la xifra d'habitatges censats, els municipis on la xifra ha baixat més són Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platjaro i Segaró, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. Hi ha alguns municipis on aquest percentatge ha augmentat en els darrers 5 anys. Concretament són Vall-llobrega, que passa de 4,02 a 5,17%, Ultramort, que passa de 5,56 a 6,45%, i Serra de Daró, que passa d'1,64 a un 2%.
Però a les comarques gironines, la reducció de pisos de lloguer turístic ha anat augmentant i reduint-se amb el pas del temps.
El pic més alt de pisos de lloguer turístic es va assolir l'agost del 2024 amb 23.261 pisos. Aquesta xifra, però, s'ha reduït fins als 17.754 pisos de lloguer turístic durant el mes de novembre del 2025. La reducció de pisos en els darrers 5 anys ha estat de 4.352 pisos, ja que l'agost del 2020 la xifra es trobava en els 22.106 pisos. Pel que fa a l'equivalència sobre el parc d'habitatge, les comarques gironines destaquen respecte a altres demarcacions. És la demarcació on el percentatge d'habitatge de lloguer turístic té un valor més alt respecte a l'habitatge censat. En concret, aquest percentatge arriba al 3,5%.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Pocs segons per 9:15, també hem de continuar explicant vosaltres temes perquè l'aeroport Girona-Costa Brava ha tancat el mes de gener amb més de 35.000 passatgers, una xifra que representa un descens del prop del 8% respecte al mateix període de l'any passat, segons el balanç mensual que elabora Aena. La davallada també s'ha reflectit en el nombre d'operacions. Durant el primer mes del 2026 s'han registrat 1.292 enlairaments i aterratges. És pràcticament un 4% menys que el gener de l'any passat. L'activitat de la terminal de Vilobí d'Onyà contrasta amb l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona, que ha assolit un rècord històric de passatgers en un mes de gener amb més de 2,8 milions de passatgers i també amb el creixement global del grup Aena, que ha incrementat un 3,3% en aquest cas els passatgers. Mariam.
El desembre l'aeroport de Girona va tancar el seu millor any d'ençà del 2013 i va fregar els 2,2 milions de passatgers, però de moment aquest 2026 comença la baixa. Segons recull l'estadística d'Aena, durant aquest gener hi ha hagut 35.462 passatgers que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyà. Una xifra que, en comparació amb el mateix període de l'any passat, suposa un descens del 8,2%. Si s'analitzen les dades de companyies, de nou es constata la dependència que té Girona de Ryanair, perquè fins al 96% dels passatgers que han passat per l'aeroport, en concret 34.247, s'han enlairat o aterrat amb avions de la companyia de baix cost irlandesa. Pel que fa a destins, dins el pòdium dels tres primers s'hi troben Pisa, Brussel·les i Bucarest. Aquests els segueixen Londres Stansted i l'Alemanya Wizz. I si es miren procedències, en aquest cas el rànquing l'encapçalen els turistes alemanys, seguit dels britànics, els italians i els belgues. Això sí, en comparació amb el gener de l'any passat, i excepte els procedents de Regne Unit, que creixen un 20%, la resta han anat davallant.
Però, de retruc, el descens de passatgers també s'ha traduït en menys operacions des de la pista de l'aeroport Girona-Costa Brava.
En concret, aquest gener, la terminal de Vilobí d'Onyà s'han operat 1.292 aterratges i enlairaments, que comparat amb el mateix període del 2025, suposa un descens del 3,9%. Per últim, pel que fa a mercaderies, la quantitat que s'ha mogut des de l'aeroport de Girona-Costa Brava ha estat quasi testimonial. De fet, se n'han transportat 3,9 tones, un 64,3% menys en comparació amb el gener de l'any passat.
I la FOE critica la paralització generalitzada per l'episodi de vent i reclama criteris territorials. Segons l'entitat, les empreses gironines necessiten estabilitat per mantenir la competitivitat. Reclamen protocols adaptats a cada realitat local per evitar decisions uniformes en situacions desiguals. Joan Coll.
La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona ha criticat la decisió de paralitzar activitats i serveis de manera generalitzada durant l'episodi de vent d'ahir de 12 de febrer. L'entitat considera que la mesura no s'ajustava a la realitat de les comarques gironines, on les condicions meteorològiques han estat molt diferents respecte a l'àrea metropolitana de Barcelona. La FOEC reclama criteris de proporcionalitat i adequació territorial en la gestió d'emergències com aquesta. Segons el seu comunicat, la paralització ha afectat greument el teixit empresarial gironí, format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, amb impactes en la logística, la producció, el compliment de comandes i els costos operatius. A més, des de la federació assenyalen que aquesta situació s'afegeix a una acumulació de disfuncions que han afectat la normalitat econòmica durant les darreres setmanes. Citen com a exemples les incidències recurrents de rodalies, talls a l'AP7 i mobilitzacions sectorials que han impactat en la mobilitat i en el transport. Tot i reconèixer que la seguretat de les persones és prioritària, la FOEC reclama protocols tècnics clars i territorialitzats que permetin decidir en la funció de les condicions reals de cada zona. L'objectiu, diuen, ha de ser protegir la ciutadania sense afectar innecessàriament en el funcionament econòmic del territori. Per acabar, la federació insisteix que les empreses gironines no poden assumir aturades reiterades sense justificació objectiva, ja que operar amb estabilitat és imprescindible per mantenir la competitivitat en un context de marges ajustats i pressió de costos creixent.
Les 8:34, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha obert el procés de licitació per reformar i ampliar el pavelló municipal d'esports amb una inversió que supera el 1,5 milió d'euros. Les empreses interessades tenen fins al 25 de febrer per presentar ofertes i el projecte s'executarà en un termini de 10 mesos un cop s'adjudiqui el contracte. L'actuació inclou la construcció de 4 vestidors nous, la rehabilitació integral de la coberta, reformes al porxo d'entrada i millores a les oficines. Marta Castany.
L'objectiu és actualitzar l'equipament i garantir-ne la seguretat i funcionalitat.
El projecte es finança amb fons municipals i una subvenció de 309.000 euros de la Generalitat de Catalunya, procedent del pla de xoc per a instal·lacions esportives. El regidor d'Esports, Cesc Vidal, ha qualificat el projecte com un pas important per renovar una infraestructura clau per a l'activitat física del municipi. Segons el calendari previst, els treballs s'iniciaran un cop acabi la temporada esportiva per evitar interrompre l'activitat habitual del pavelló. L'alcalde Òscar Aparicio ha destacat que les millores són prioritàries per evitar el tancament de la instal·lació, que actualment no compleix la normativa vigent en matèria de seguretat. Aquesta obra s'integra dins un pla global de renovació esportiva al municipi, que inclou les obres en marxa al pavelló Firal, amb una inversió de 800.000 euros, i el futur nou pavelló i zona esportiva actualment en fase de projecte. Aparicio afirma que serà l'aposta més important en equipaments esportius de la història de la ciutat.
I ara hem de parlar també de Carnaval. Perquè és un cap de setmana doncs, molt marcat per les celebracions de Carnaval, però és que la festa de la vespre ha marcat l'inici dels actes centrals del Carnaval de Palamós. En una jornada celebrada, en aquest cas dimecres a la tarda, al carrer Roda i a la balconada de l'Ajuntament. Durant l'acte, King i Queen Perill, acompanyats de la colla King Perill, han llegit els maniaments del seu regnat carnavalesc i han donat pas oficialment a una setmana de festa, Marta.
El programa festiu s'allargarà fins al 18 de febrer i inclou una agenda carregada d'activitats. La rua infantil, la gran rua del dissabte 14, la despertar, el carnavaloque, l'exhibició de comparses, el judici de Carnestoltes i l'enterrament de la sardina, entre d'altres. Tots els actes estan disponibles a l'app Palamós, on es pot consultar el programa segmentat per dies i localitzacions. També s'indiquen les zones d'aparcament habilitades i els talls de circulació previstos durant el cap de setmana. La policia local ha activat un dispositiu especial de mobilitat, amb canvis en la circulació, prohibicions d'estacionament i desviaments que afectaran els carrers principals del centre i el barri de Sant Joan. Els talls s'estendran entre divendres 13 i diumenge 15 de febrer, amb afectacions específiques per als actes més multitudinaris. Entre les mesures destacades, l'aparcament de la Planassa estarà tancat per acollir actes del Carnaval i el concert de la Gran Rua. Com a alternativa, el Port Marina de Palamós oferirà aparcament gratuït dissabte a la tarda, entre les 3 i les 10 de la nit. Avui divendres la jornada ha començat a les 6 del matí amb la despertar i seguiran botifarrades, visites del Carnestoltes, activitats comercials i concerts. El plat fort serà dissabte 14 amb la gran rua del Carnaval a partir de 3:45 i el concert final a la Planassa amb The Covers, Pelucas i DJ Xavi Fedez. El diumenge hi haurà cercavila i exhibició de comparses i la festa es tancarà dimecres 18 amb l'enterrament de la sardina al barri vell.
Però a part també de la celebració de Carnaval, parlant de Palamós, també hi haurà la rua de Platja d'Aro, per exemple la de Sant Antoni de Calonge, però a part de tot això també tindrem doncs, una altra opció, que és que les famílies de Palafrugell tenen una nova cita cultural aquest diumenge. La companyia Esgrata presenta l'espectacle Les Pirates a Terra Endins al Teatre Municipal. La funció començarà a les 12 del migdia i en aquest cas s'emmarca dins de la programació familiar de la xarxa 2026. Les entrades tenen un preu de 6 euros. L'obra parteix d'una pregunta que Clara, han existit realment les dones pirates? A partir d'aquesta inquietud, dues germanes de terra endins, de terres de secà, descobreixen un misteriós bagul que les impulsa a emprendre un viatge fins al mar. Durant el recorregut, coneixen la història de Blanca Martingales, la reina dels pirates, i s'endinsen en aventures plenes de descobertes. L'espectacle es basa en llegendes inspirades en figures reals com Grace O'Malley, Anne Bonny i també Mary Read. Les Pirates a Terra Endins combina teatre i narració per apropar el públic familiar a les històries de dones valentes i també poc conegudes. Recordem, una activitat organitzada per la xarxa Palafrugell i l'àrea de cultura. Però Però també hem de parlar d'esports, perquè a la platja de Llafranc acollirà demà la segona edició del trofeu Iom Empordà de Velers a Ràdio Control. En una entrevista en aquest programa, el director del Club Nàutic Llafranc, Marc Moner, ha donat més detalls de la competició, que comptarà amb embarcacions d'un metre de llarg i uns 4 quilos de pes, i mogudes completament per Ràdio Control, Joan.
Moner afirma que és una activitat molt visual. La gent que vulgui venir a passejar pel port ho podrà veure tot de molt a prop, destacant que el públic pot gaudir de les garrates a peu de moll. Les condicions meteorològiques marcaran l'escenari final de la prova, que podria fer-se dins del port o a la zona de la veïna de la platja.
És una regata, és el segon any que l'organitzem. Són velers, com diuen, radiocontrolats, la classe IOM, que és un metre. Són uns velers que fan un metre de llargada, uns 4 quilos de pes. Van tots radiocontrol, amb un dels mandos controlen el que és la velocitat de l'embarcació, les veles, i amb l'altre comandament, el timó, la direcció de l'embarcació.
Segons Moner, és una afició que ha anat agafant adeptes per la comoditat i que sovint es practica també fora del circuit federat. La prova de Llafranc s'insereix dins un calendari anual de competicions que inclou regates a l'Estartit, Sant Carles de la Ràpita, Torredella o Roses. Aquestes embarcacions no tripulades competeixen en regates de 7 a 10 minuts, que poden seguir fàcilment des de terra. En una jornada es poden arribar a fer 15 proves, cosa que fa que l'activitat sigui àgil i entretinguda, tant per als participants com també per al públic.
Hem de pensar que aquesta competició és només dissabte. Normalment les regates són cap de setmana, el dissabte i el diumenge. Ells només naveguen un sol dia. Són regates molt curtes, que duren 7-10 minuts, i amb un campionat durant un matí i migdia poden estar fent una sèrie de regates que poden ser 12-15 proves. És àgil, és visual.
Pel que fa a la participació, a dia d'avui hi ha 16 embarcacions inscrites, però Moner preveu que si la previsió de temps és estable, s'hi puguin afegir fins a una vintena. Tot i les alertes de tramuntana, Moner es mostra optimista per poder celebrar la prova.
I també el 36è Palamós International Optimist Trophy ha començat amb la suspensió total de les proves previstes per aquest dijous a causa de l'alerta de vent. Com ja sabem, la Generalitat va emetre una resolució que prohibia qualsevol activitat a l'aire lliure fins a les 8 del vespre, inclosa la competició esportiva. Per aquest motiu, doncs, els participants i els equips internacionals van ser informats oficialment la nit anterior després de rebre l'avís de Protecció Civil, Maria.
L'organització del trofeu ha decidit cancel·lar el programa previst pel dijous donant prioritat a la seguretat de regatistes, entrenadors i personal tècnic. Tot i que les condicions al Baix Empordà no han estat tan extremes com altres punts de Catalunya, el director de la regata, Carlos Palomares, ha afirmat que, amb l'alerta que hem rebut, està prohibida la navegació i ha remarcat que es respecten les indicacions de les autoritats i esperen que en els pròxims dies la situació millori. De cara a la jornada d'avui divendres, el comitè ha decidit avançar l'hora d'inici a les 10 del matí amb l'objectiu de recuperar alguna de les proves suspeses. La previsió és que Bufi Garbí moderat entre 12 i 15 nusos d'intensitat, cosa que permetria reprendre l'activitat amb normalitat. La regata reuneix 360 joves regatistes de 22 països i s'allargarà fins al diumenge a la badia de Palamós amb una forta aposta per la seguretat i la sostenibilitat ambiental.
I ja que les competicions de futbol a primera i segona catalana descansen aquest cap de setmana, obrim el repàs de l'agenda esportiva parlant de bàsquet. A la segona federació, el Bisbal Bàsquet rep a casa el Gandia. El conjunt bisbalenc rebrà la visita d'un dels equips que comanda el lideratge de la Lliga, juntament amb Eivissa i Castelló. Serà un duel molt complicat, però l'equip confia en l'empenta del Pavelló Vell. Sergi Villena.
Els de la Bisbal van veure frenada la seva bona dinàmica amb la derrota de la setmana passada a la pista del Ciutat Molí de Múrcia. Malgrat tot, encara continuen quarts per la cua a la taula classificatòria, una posició que cal millorar el més aviat possible.
Però també hem de parlar d'altres temes, perquè recordem que aquest cap de setmana tampoc hi ha jornada de l'Hockey Lliga Plata, on hi participa el corredor Mató Palafrugell. Però ara sí, anem a parlar de futbol, perquè dilluns vinent a Montilivi tindrem un apassionant Girona-Barça. Els gironins, que ara mateix són dotzens i que van aconseguir un empat a Sevilla la setmana passada, reben el líder de la Lliga en un derbi que acostuma a ser sempre vistós i amb bon futbol.
En un horari poc habitual, aquest dilluns a les 9 de la nit es disputa un atractiu derbi català. Els locals arrosseguen baixes importants, però al mateix temps estan vivint el ressorgiment de jugadors com Lemar, que va ser decisiu en l'empat aconseguit a Sevilla. A més, la recent arribada d'un porter experimentat com Rubén Blanco dona més solucions a Mitchell a l'hora de plantejar el duel contra els blaugranes.
I d'altra banda, pel que fa al bàsquet a Girona, en aquest cas que va caure derrotat per poc, el Palau Blaugrana tornarà a jugar un derbi català. Ara ho farà a la pista del Lleida. Gironins i lleidatans es troben molt a prop en la classificació de l'ACB, ja que el bàsquet Girona és desè i el Lleida dotzè.
Els homes entrenats per Moncho Fernández afronten el segon partit consecutiu fora de casa. La setmana passada van estar a punt de donar la sorpresa a la pista del Barça, on van perdre per només 5 punts de diferència. Aquest diumenge els espera l'equip entrenat per Gerard Encuentra en un maig que es preveu de màxima igualtat.
I pel que fa a la Lliga Femenina, també hi haurà derbi català i Escaloni Girona en rep el Cadí la Seu. Les gironines han recuperat el lideratge de la Lliga gràcies a la victòria a la pista del Leganés, sumada a la derrota del Saragossa a la pista de l'Enzino de Lugo. Les de Roberto Íñiguez volen reafirmar la primera plaça davant d'un Cadí la Seu que no passa pel seu millor moment.
La temporada de l'Espar Girona va camí de convertir-se en històrica. Classificades per a la Final Six de l'Eurolliga, primeres a la Lliga Femenina i, el més important, mostrant una gran solidesa com a conjunt. Ara que ve el tram decisiu de la temporada, cal no abaixar la guàrdia i així serà més fàcil aconseguir els objectius marcats.
Doncs bé, moltes gràcies, Sergi Villena, pel repàs doncs, de la prèvia esportiva. I ara doncs serà moment també de parlar, en aquest cas, de tecnologia, perquè els divendres de cada dues setmanes, a partir d'ara, ens acompanyarà en Martí Seguer.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
Per tant, anem-lo a saludar. Molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Com va tot?
Doncs molt bé, molt bé.
Aquest canvi de dia, això ja, en comptes de començar la setmana a acabar-la, no sé com ho afrontes.
Bé, bé, sense problema.
Doncs bé, hem de parlar també de com sempre ens portes l'actualitat i les novetats pel que fa a la tecnologia, sí. I començarem parlant de l'ICE 2026, que ha tornat a omplir Barcelona d'innovació audiovisual, no?
Doncs sí, vaig anar la setmana passada i en aquest sisè any consecutiu l'Integrated System Europe, més conegut com a ICE, doncs va batre rècords, consolidant la ciutat com a una seu estable dins d'una de les fires més importants del món en l'àmbit audiovisual i de la integració de sistemes. Sota el lema Push Beyond, la fira ha apostat per posar en valor les innovacions que van més enllà del que avui es considera un estàndard. Un dels punts centrals d'aquesta edició ha estat la intel·ligència artificial, però ja aplicada a l'audiovisual, des de l'automatització de processos de producció fins a noves formes d'interacció en temps real amb el públic. Per exemple, en el camp de les pantalles i les solucions visuals, Samsung ha presentat la seva pantalla Spatial Signage. És una innovació pensada per la senyalització digital en tres dimensions, i aquesta pantalla en 3D ofereix una experiència immersiva mantenint la nitidesa de les pantalles en 2D. La pantalla fa 5 centímetres, no requereix de cap ullera ni de cap res, però l'efecte és completament de 3D.
O sigui, la sensació és com si estiguéssim veient com una pel·lícula de 3D al cinema.
Totalment. De fet, projecten una persona i ben bé sembla que tingui relleu, que estigui a dintre de la pantalla. S'ha de veure.
I com ho fan, això?
Doncs no ho sé ben bé, però és aquesta tecnologia nova que presenten que està pensada doncs, perquè la posem en aparadors, en llocs plans que per donar sensació de 3D completament. També projectaven lletres, això no té tant de mèrit, però també era impressionant com es veia. Era molt espectacular, la veritat.
I això que podria ser, deies aparadors, però també no sé si concerts, per exemple.
Sí, també. I empreses, entorns corporatius, platós de tele, vull dir, clar, pot anar a qualsevol lloc,
I també, per exemple, casa no ho crec, sí. No? Encara?
Bueno, encara. Jo encara crec que no. Per veure-ho a casa encara és caríssima aquesta pantalla, i de fet era una de les novetats d'aquest any, per tant, jo crec que està fora de l'abast de la gent, de l'abast domèstic, diguéssim.
I això consumeix energia?
Sí, això consumeix energia, això consumeix bastant, però mira, una, per exemple, que no consumeix massa, és una nova pantalla que es diu ePaper, que és amb color, és un consum energètic molt baix, i això ve a ser una pantalla gran, però imita el que estem acostum, el que ja hem vist als e-books, aquests per llegir, que són com de tinta de paper. Doncs en aquest cas és una pantalla que funciona amb aquesta tecnologia, però que a més pot funcionar amb pantalla color.
O sigui, té color.
Gran. Sí, té color i es veu perfecte, eh? Té una nitidesa i un brillo perfectes. Però és una pantalla que no pot mostrar imatges ràpid. Està pensada per mostrar publicitat o per mostrar, doncs, per exemple, uns horaris d'autobús o una cosa que no necessiti un refresc allò important. Però bueno, una pantalla amb poc consum i que es veu molt bé.
O sigui que això, clar, entenc que aquesta no brilla.
No brilla pràcticament, però es veu molt bé, es veu molt bé. Per exemple, per instal·lar-ho a unes marquesines d'un autobús, per exemple, o hem vist l'aplicació d'això també, si et fixes en les pantalleres del súper, n'hi ha algunes que són així. Doncs clar, això és l'aplicació amb color i a gran escala de les pantalles. És la mateixa tecnologia, diguéssim, però també aplicada a gran escala, vull dir que...
Molt bé,
eh? Impressionant. I després també, per exemple, LG ha presentat una pantalla que es diu de MicroLED i és una solució modular. És una pantalla que es desmunta a quadradets, perquè m'entenguis, i es pot muntar tan gran com vulguis. Està pensada, doncs, això, per muntar grans pantalles en auditoris, en sales de control i amb la mida que vulguis, perquè aquesta pantalla, doncs, aquesta sí que ofereix una alta brillantor, un contrast elevat i també una gran precisió visual. La miraves a certa distància, més d'un metre, i no sabies apreciar que estava muntada a quadradets, eh?
Això es podria ser, com ara penso, no sé, amb el plató del Telenotícies a TV3, que tenen aquella pantalla tan grossa, seria una cosa així?
Perfectament, sí. Seria perfectament aplicable, sí. També hi havia altres empreses, eh? Per exemple, Sony, Panasonic, TCL, Dicolor... També han mostrat les seves últimes propostes en pantalles. Pantalles transparents, també, i de senyalització digital. Perquè m'entenguis, un museu, una joia o una cosa a exposar al mig. Tot el recobriment de vidre que hi hauria podria ser una pantalla completament. Bueno, ja és una realitat, les pantalles transparents, i es poden aplicar a molts llocs, eh? Però, per exemple, hi havia un exemple d'aquests que era allò, una cosa al mig i tot el vidre que el recobria era una pantalla que hi podies projectar absolutament el que volguessis amb qualsevol color sobreposat, diguéssim.
O sigui, allà pots posar informació d'aquella peça o del que sigui.
Exacte, sí. Brutal, les pantalles transparents també. I també, doncs, s'hi han vist altres coses, per exemple, s'hi ha fet una aposta clara per la ciberseguretat en aquesta fira. També hi ha hagut participació catalana al Pavelló Catalunya. Per exemple, s'hi han escollit uns 30 projectes d'empreses, universitats i centres tecnològics. I aquestes organitzacions que treballen amb intel·ligència artificial, automatització de processos, amb connectivitat, amb realitat avançada, doncs han estat escollides per representar també la participació de Catalunya en aquesta fira internacional.
Perquè, o sigui, veig que aquí a Catalunya es fan molts projectes, no?, pel que fa, doncs, a la innovació.
Moltíssim, sí. De fet, dades recollides per Acció indiquen que aquestes empreses preveuen generar més de 4,4 milions d'euros en negoci durant aquests pròxims 12 mesos, gràcies a ja contactes que ja han fet a la fira, i un terç d'aquestes companyies ja han tancat acords comercials i en total també s'han celebrat unes 600 reunions, un 42% de les quals són amb clients internacionals. Per tant, l'ICE, una fira de 1.700 expositors, amb 323 participants nous en aquesta ocasió, més de 100.000 metres quadrats d'exposició i 212.000 visites acumulades aquests últims 4 dies. Per tant, ja confirmen una fira de tecnologia ja instaurada a Barcelona i que tindrà la seva pròxima edició del 3 al 5 de febrer de l'any que ve.
Perquè, és clar, a veure, aquí, quants dies necessites per veure tot això? Perquè, és clar, tots aquests metres quadrats, tots aquests expositors, tot plegat, en un dia no sé si tens temps.
No massa. Has d'anar molt a la idea. Jo hi vaig anar un parell de dies i em vaig centrar en el meu àmbit, que és més el broadcast i l'àudio, I tot i així fas curt, eh? Perquè jo què sé, hi ha pavellons molt espectaculars que hi ha molt de llum, molt de pantalla. Clar, aquests no són tan alt del meu interès. I després n'hi ha un altre que tots són temes de connectivitat, temes del cloud, automatització de cases... Vull dir que és que...
Has de triar, has d'escollir.
Sí, has de triar. Sí, sí. Pots fer un passeig ràpid per alguns altres, però has de centrar-te en un parell o tres de pavellons si vols entrar en detall en alguna cosa. Sí, sí.
M'ha cridat l'atenció una cosa que comentaves, no? Que també la ciberseguretat ja ha tingut un pes important. També és una d'aquelles notícies que parlem molt sovint, no? De les estafes digitals, però ara amb la intel·ligència artificial potser també són més difícils de detectar, no?
Doncs sí, són una mica més difícils de detectar justament perquè fan servir intel·ligència artificial. I segons un últim informe de perspectives de ciberseguretat que elabora l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el 82,6% dels correus electrònics fraudulents ja contenen enllaços maliciosos que han estat generats amb intel·ligència artificial, i aquesta dada posa de manifest com la IA està canviant aquesta manera com també operen els ciberdelinqüents. Fins ara molts d'aquests missatges contenien errors fàcils de detectar, ortografia incorrecta, frases incoherents o llenguatge massa mecànic. Amb l'aparició de models de generació automàtica, doncs els correus d'estafa ja imiten perfectament el to d'un missatge legítim, ja sigui d'un banc, una administració pública o d'una empresa ja reconeguda. I a més la IA doncs permet personalitzar aquests atacs. Els ciberdelinqüents també poden fer els correus que s'adaptin amb el nom, amb el context i fins i tot amb l'idioma de la víctima. I també poden crear doncs allò, campanyes massives, generant milers de variants del mateix missatge per evitar doncs això, filtres de correu. Bé, davant d'aquest escenari es recomana doncs reforçar aquesta seguretat digital tant a nivell d'usuari com empresarial. Ho recomano...
Clar, és que aquí penses què fas, perquè no te'n pots fiar absolutament de res.
Bueno, podem fer coses nosaltres. Podem, per exemple, activar la verificació en dos passos, fer servir contrasenyes més fortes, que a cada plataforma que tinguem, o almenys en algunes, anar variant les contrasenyes. També és clau evitar fer clics a enllaços que no en puguem verificar l'origen. Vigilar, no? Si no estem esperant un correu d'una determinada empresa, doncs desconfiem. Acudim també a les seves webs oficials sense fer clic en els enllaços, entrant a la seva pàgina web directament, no a través dels seus enllaços. I bé, és que a més de les estafes per correu, també l'informe destaca un altre tipus de tema, que és el ransomware, que continua sent una de les amenaces principals. Això doncs consisteix en segrestar dades i demanar un rescat per elles, encriptant-les prèviament, i tot això només és un 23% de l'afectació, perquè bé, això va molt, està creixent moltíssim, de fet un 85% més que el 2019. I bé, també una altra manera de prevenir que ens puguin passar coses és tenir còpies de seguretat.
Però és clar, la informació després ja la tenen. És a dir, sí que tens una còpia i dius, mira, ja t'espavilaràs. Però...
Sí. De fet, s'han filtrat informacions en molts àmbits, eh? En la salut, fa un any es va filtrar molta informació, companyies aèreo... companyies de viatges...
Endesa, no? També parlaven...
Endesa, últimament, sí. De fet, no en sabem exactament l'afectació, però bé, sí, fa tota la pinta de que s'ha filtrat tota la informació. Vull dir que...
Però és que són empreses que són molt grosses. És a dir, se suposa que totes aquestes tenen un equip informàtic al darrere que vigila i que deu estar al dia de totes no, aquests atacs.
Sí,
i penses...
però malgrat tot hi ha punts febles sempre en una empresa, treballadors que potser no fan el que han de fer o no prenen les mesures necessàries, i per allà... Escola alguna cosa, sí.
Però esclar, penso, si a aquestes empreses els hi passa això, no sé què ens passa a nosaltres.
Bueno, ens poden passar moltes coses, però bueno, s'ha de prevenir, canviar les contrasenyes sovint, verificació dos passos... Bueno, tot el que puguem fer pot evitar que ens passin aquestes coses, sí.
Doncs bé, Martí, ho haurem de deixar aquí perquè ja estem fora de temps, però sí que ens queda un tema pendent sobre uns panells solars verticals i flotants sobre els llacs artificials. Per tant, si et sembla, el pròxim dia en podem parlar d'això.
Va, doncs el pròxim dia parlem d'això interessant a Alemanya, que està revolucionant els panells solars i que crec que pot ser molt aplicable també aquí.
Perfecte, Martí Seguer, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment, bon cap de setmana.
Arribem ja a la recta final del Supermatí perquè falta un minut per les 9. I ara, doncs, és moment de també fer un cop d'ull i una última actualització al temps. Isaac Vilà.
Aquest cap de setmana arriba la borrasca Oriana, l'enèsima borrasca d'impacte, que ens deixarà precipitació feble en general a partir d'aquest migdia i tarda de divendres al Baix Empordà. A partir de la nit entra la tramuntana, que s'intensificarà sobretot dimarts amb avisos activats del Meteocat per intensitat de vent. Precaució als carnavals. I a partir de diumenge més sol i la tramuntana que anirà de baixa. Temperatura més baixa.
Doncs bé, això sobretot, precaució, però que també vagi molt bé aquest cap de setmana pels que aneu doncs, a celebrar el carnaval a les diferents localitats doncs, que fan les rues aquest cap de setmana. Nosaltres, doncs, el Supermatí torna dilluns a partir de les 8. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.